línea de tren?
Pues la primera vez que a mí me ha pasado esto.
De acuerdo. Bueno, pues que vaya bien el trayecto.
A ver,
dentro de todo.
Que nos queda.
A ver, doncs com podeu escoltar aquest testimoni, n'és un dels molts que hi ha hagut, que hi ha, aquesta hora no n'hi ha tants, com dèiem. També sorprenen turistes, de fet, abans de fer aquesta connexió han hagut de marxar perquè, com sabeu, a les estacions de tren normalment la gent va amb pressa, però sí que alguns turistes són els que podríem dir que s'acaben d'enterar, que arriben, que no estan assabentats de la situació, es pensen que el recorregut que han de fer és el que tenien previst i arriben aquí i veuen que doncs, no poden fer el seu recorregut, que han d'agafar doncs, el metro fins a anar a una altra estació i d'aquella estació hi agafar el tren que els porti al seu destí. Llavors, com us deia, a aquesta hora, si veniu a Sants, no veureu més gent del lo normal, o sigui, no és que hi hagi cap mena de cau, sí que veureu molts més informadors, també molta més premsa, i la gent més crispada perquè els seus recorreguts normals s'han alterat com a mínim un quart d'hora, 20 minuts, i tirant pel curt, que és el que ens estaven comentant alguns dels usuaris.
Aquesta és la situació a aquesta hora a Sants Estació. Recordeu que des de Montcada i Reixac, des del barri de la Sagrera, surten aquests 22 busos de reforç que ha posat Adif per seguir el recorregut que haurien de fer totes les línies afectades. Giró, fem una cosa. Queda't per l'estació de Sants, que anirem comentant...
Mira, un moment. És que justament ara, coses del directe, m'he trobat amb una parella que, com us deia, hi ha gent que encara no sap a aquesta hora que hi ha problemes, que l'alteració del servei doncs, està afectada a moltes línies. Bon dia, és que us estava veient, us estava viendo que teníais problemes, que estabais pidiendo información a las personas que ahora mismo están dando información. Vosotros, ahora mismo, ¿dónde tenéis que ir?
A Montcada y Reixac.
A Montcada y Reixac. ¿Y sabíais que había problemas?
No, acabamos de ver ahí que robaron unos cobres, pero no sabíamos que no había nada de trenes.
¿Y ahora qué os han dicho? Esa mujer que os estaba informando, ¿qué os ha dicho?
Que iba a pensar cómo podíamos irnos, pero bueno, yo creo que una vía alternativa es irme por los autobuses que salen de la Sagrera.
Los autobuses que salen de la Sagrera, que también te tengo que decir, está habiendo un poco de caos porque hay mucha gente que los coge. Es decir, que vuestro trayecto será un poco más largo. No sé si esto lo teníais previsto.
No, no lo tenía previsto.
¿Y qué pensáis al respecto?
Pues la verdad que no, bueno, no debería de ser así, pero lo deberían de haber informado antes. Y eso, no debería de ser así. Y bueno, pues ahora no sé qué hacer. Con esta situación.
Paciencia.
Sí, pues sí, un poco de paciencia.
Muchas gracias. A ver qué os dicen ahora, cómo podéis llegar hasta Montcada y Reixac. Que vaya bien, gracias. Doncs, com podeu veure, sí, el que més sorprèn és que hi ha moltes persones que encara doncs, venen aquí, s'acosten fins als informadors a preguntar l'alternativa per arribar doncs, al seu destí i, evidentment, un destí que arribaran uns quants minuts més tard del previst, Joan.
No, és el que deies, Olma, un dia com avui, paciència, molta paciència a tots els usuaris de Rodalies habituals i els no habituals, vaja. Olma, et deia, fem una cosa, et quedes per allà per l'estació de Sants, anem connectant per saber com va la cosa durant el matí d'avui des d'aquest programa i ara la tertúlia també entrarem en directe per saber com està l'estació de Sants. Olma Giró, gràcies, fins ara.
Fins ara, Joan.
Ara sí, la musiqueta.
Anem a la musiqueta.
Som-hi.
Sa fosca de sa nit, amb el gust de sal marina i s'escaufor que té el teu llet, sa teu aigua cristal·lina.
Això és Pèl de Gall.
Esperaves que digués alguna cosa?
Sí, és que estava mirant
Pèl de Gall?
Cara. És un grup que es diu Pèl de Gall, sí, es diuen així perquè són de Menorca i els galls a Menorca són molt populars, molt ben considerats. I també volien fer
com el Prat. Exacte,
no? Els pot hablar, va?
Sí, i volien fer com una mena de joc amb l'expressió de posar pell de gallina, llavors pell de gall.
Pell de gall.
En fi, és un grup de música menorquí que toca com una mena de pop-rock festiu. El grup va néixer el 2009 a Barcelona i tenen ja 5 discos. Els 5 discos són així, amb aquest ambient animat i festiu que comparteixen totes les seves cançons. I ara han tret una nova cançó que es diu In Menorca Tonight. Menorca Tonight. Una cançó toca explicar, doncs, les
emocions.
Quin romanticisme. Menorca Tonight.
Menorca Tonight. Sí. És una cançó que explica, doncs, les emocions i les vivències dels menorquins que viuen fora de Menorca i que a l'estiu tornen a la illa i per ells és com l'estiu ideal.
De nit, no?
Sí, sí. Efectivament. En fi, això, aquesta nova cançó doncs, també segueix amb el seu estil habitual de cançons molt ballables, molt festives, d'aquestes de festa major. I el videoclip surten bastants creadors de contingut, creadores de contingut bastant conegudes com la Cèlia Espanya, la Laura Grau o el còmic Guillem Estadella. I és un videoclip així de vídeos d'estiu, de tots allà a Menorca.
Veus que bé.
Passant per les cales, de festa a la nit... Una mica un resum del que fa la gent quan se'n va a Menorca.
La vida que tots queremos vivir.
Sí. Ah,
exactament. Alguns la viuen.
Sí.
Marxem amb pèl de gall?
Marxem amb pèl de gall.
Recorreré amb tu aquesta illa, plena de llum, de vida i de color. El cel és blau i mira el sol com brilla. Anem a la platja que avui fa calor. Navegarem per aigües cristal·lines, anirem més enllà de l'horitzó. Si en qualsevol moment tu me dius vine, ja saps que jo mai te diré que no. Sentis vent i la mà, i les ones que venen i van. M'agrades tu i el teu gust de sal. Encara no crec que això no sigui un somni, que siguis real. És molt polit. Ulls i sentiré sa brisa, m'endinsaré en sa màgia de sa nit. Volarem junts a un món de fantasia on els teus somnis es podran complir. M'adigeré, endup el teu somriure, ets aquell foc que em crema dins l'espit. Sé que aquí amb tu podré somiar i ser lliure en aquest viatge cap a l'infinit. Sentis vent i la mà i ses ones que venen. M'agrades tu i el teu gust de sal. Encara no crec que això no sigui un somni, que siguis real. És molt polit.
Ràdio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel. L'únic canal online religiós en català per tot el món. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència
i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Minuts que passen de les 9 del matí, us ho estem explicant durant aquest matí. El PSC ha guanyat les eleccions al Parlament de Catalunya per primera vegada en vots i en escons, arribant a les 42 cadires vermelles. Junts, per la seva part, sumat 3 escons més, els que ja tenia, arribant als 35, però gens suficients per tal de formar una majoria independentista que passa del 51% al 43%. Derrota estrepitosa d'Esquerra Republicana amb 20 escons, pujada espectacular del Partit Popular, passant dels 3 escons als 15, els Comuns també amb baixen 2 amb 6 escons i la CUP també s'endú patacada a mitja reformulació del partit amb 4 escons quan en venia de nou. L'extrema dreta revalida resultats i suma 2 diputats més amb l'entrada de la formació de Ripoll. Per valorar-ho tot plegat a aquesta hora, podem saludar a Jesús Palomar, ell és politòleg de la Universitat de Barcelona. Jesús, molt bon dia i gràcies per atendre'ns un cop més.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Jesús, el primer titular que anem de treure d'aquests comicis és la victòria, ara ho dèiem, per primera vegada tant en escons com en vots del PSC, no?
Sí, és incontestable la victòria del Partit Socialista de Salvador Illa i res, en aquest sentit, és una data una històrica pel socialisme de Catalunya, doncs ha aconseguit, com deies, la victòria en escons i en uns millors resultats en escons i també en vots.
Anem cap a l'independentisme, que ha perdut aquestes eleccions perquè ha perdut la seva majoria parlamentària, això està clar, però la gran pregunta és, crec, si s'ha acabat la batalla electoral contra l'independentisme o simplement no s'ha sabut mobilitzar el seu vot. Recordem que han passat de tenir més de 2 milions de vots el 2017 a tenir 1.360.000 vots.
Sí, aviam, l'independentisme sempre és un fet ideològic, diguem, molt visceral i molt extrem en aquest sentit, que evidentment quan li va bé a la situació, quan li és favorable als resultats electorals, li van molt bé, perquè ens entenguem, dins els àmbits dels últims anys, i quan la cosa no funciona, doncs, evidentment, se'n va cap a l'altre cantó i els hi va molt malament, no?, la suma. I és evident, doncs, que ara l'independentisme passa per unes hores baixes, si més no per mobilització política institucional.
I fins a quin punt, canvio de partit a partida, fins a quin punt el Partit Popular s'ha sabut aprofitar de la debacle de Ciutadans? Perquè els seus votants no venien únicament del Partit Popular, però sí sembla que s'hagin portat tots els vots.
Bé, originàriament el partit Ciutadans no tenia un vot que li vingués del Partit Popular, com deies, segurament li venia més del Partit Socialista, però el viratge que ha fet durant els darrers anys a Ciutadans, diguem que se li semblava molt més al Partit Popular que no pas al Partit Socialista. Per tant, venien del Partit Socialista, es van reciclar a Ciutadans i llavors els ha sigut més fàcil la transició cap al Partit Popular, sens dubte.
Ara queden, evidentment, pactes postelectorals, tot i que sembla que el que serà més plausible sigui un tripartit d'esquerres. Esquerra ja ha assegurat que treballarà des de l'oposició i pel que fa als comuns sí que han estès la mà a aquest tripartit, però s'haurien de menjar gripaus com el quart cinturó, l'ampliació de l'aeroport del Prat o el Hard Rock, motiu pel qual, per cert, vam anar a eleccions, no?
Sí, serà curiós veure, doncs, per una banda, doncs, els comuns què fan, per una... sobretot perquè han perdut molt de pes, o sigui, han perdut molt de pes a, dins del Parlament de Catalunya, i si això no els hi ha funcionat quan s'hi han posat en contra doncs, aquestes propostes que ara comentaves, doncs, clar, si governa, si fa un pacte postelectoral amb el govern, amb el Partit Socialista, doncs, diguem que serà més encara beligerant en aquest sentit, o si realment, doncs, com deies, s'haurà de menjar els gripaus d'aquests projectes que anteriorment fins i tot havia provocat les eleccions. Mm.
Li queda alguna possibilitat a Carles Puigdemont amb aquests números de formar govern?
Amb els números sí, amb la realitat probablement no. Mm. Carles Puigdemont ha personalitzat tant la campanya electoral que no és que sigui Junts. Si fos Junts podria ser una subvergència, però clar, un govern en el qual hi hagi Salvador Illa i Carles Puigdemont sembla del tot improbable. Per tant, una de dues, o si això fos l'única possibilitat que això passés és que Carles Puigdemont, diguem, es retirés de la política activa, cosa que sembla poc probable, però bé, és una opció que no podem descartar mai, perquè en política no es pot descartar mai, però és del tot o bastant improbable que passi, realment.
Clar, en aquest sentit, sorprenia molt ahir escoltar Carles Puigdemont la nit electoral, quan es tenia la mà Esquerra Republicana per formar aquest front comú i intentar, deia, formar govern. No sé en quin sentit la Moncloa hi tindrà un paper fonamental o no en aquesta qüestió?
Aviam, el Partit Socialista ha guanyat de forma incontestable les eleccions. Mm-hmm. Si hagués estat un empat tècnic com les darreres eleccions, on si fa o no fa tots havien tret una mica el mateix, i podria haver estat una opció creïble, la que proposa Carles Puigdemont, de, tot i no haver guanyat les eleccions, liderar el projecte polític i governar, però realment, amb la diferència existent, és molt complexa que això arribi a passar fins i tot, diguem-ho així, per instruccions de Moncloa, no?
Com saps, Jesús, s'ha fragmentat molt el mapa polític a Catalunya. Hi ha aquesta gran necessitat parlamentària de trobar acords, cosa que sí que passava a la política europea. Fins a quin punt s'ha europeïtzat la política catalana en aquest sentit?
Bé, la política catalana s'ha particularitzat sempre per tenir un ampli nombre de partits polítics dins del Parlament de Catalunya. Potser ara de memòria no sabria dir si tants com ara, però sí que és cert que hi havia hagut moltes opcions. És a dir, Ciutadans ha desaparegut, però ha entrat Aliança Nacional Catalana. A les anteriors eleccions havia entrat Vox, de la mateixa manera que en el seu moment va haver Solidaritat per la Independència. És a dir, el Parlament de Catalunya sempre ha estat bastant fragmentat. Evidentment, torna a haver una situació com la dels anys 80-90, on hi ha dos grans partits, en aquest cas el PSC que ha guanyat i Junts, que vindria de ser l'hereva de Convergència, en segon lloc, i en tercer lloc ja, amb certa diferència, vindria Esquerra. Per tant, no només s'ha fragmentat, però que ja ho estava, sinó que podríem dir que ha tornat una mica aquesta certa polarització que teníem durant uns quants anys. Mm.
Hem de començar a entendre, tot i que el PSC, hores d'ara, amb els números a la mà, sigui de moment el que ho té més fàcil, fàcil entre moltes cometes, de formar govern. Però hem d'entendre a partir d'ara que el partit que guanya la política catalana, però també l'espanyola, no té per què ser el partit que governa. Ho dic perquè Espanya governa el PSOE, que no va guanyar les eleccions, a l'Ajuntament de Barcelona governa el PSC, que no va guanyar les eleccions, Esquerra Republicana, el seu president Pere Aragonès va ser president, però tampoc va guanyar les eleccions.
Sí, però això ja també és una tradició històrica del Parlament de Catalunya. També en el seu moment Maragall va guanyar les eleccions i no va presidir la Generalitat, i després Artur Mas va guanyar les eleccions i no va presidir la Generalitat, que va governar Pasqual Maragall en aquell cas, no? I estem parlant de fa més de 20 anys. Per tant, no és una cosa nova, no és una situació nova pels catalans, pel Parlament de Catalunya, que hi hagi aquesta situació de que qui guanya no governa. Evidentment, tot pot passar, però en aquesta situació, doncs, o en aquestes circumstàncies, és possible, o és més probable, que qui ha guanyat governi, tot i que, evidentment, haurem de veure els pactes que es produiran els propers dies i les converses que es produiran.
Mm. Per últim, sí que et volia preguntar si afavoriria algú una repetició electoral.
No, segurament, en tot cas, afavoriria els partits més petits o els que han entrat, no, l'Aliança Catalana, potser reforçaria el seu paper, potser Vox encara incrementaria, potser el Partit Popular, que no és tan petit, perquè ha multiplicat per 5 la seva representació, però amb els partits de dalt, especialment el PSC i Junts, Puigdemont, doncs lògicament no crec que els beneficiï.
Jesús Paloma, politòleg de la Universitat de Barcelona, moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia com avui, que vagi molt bé.
A vosaltres, bon dia, gràcies.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Va ser una passada, però una passada. Quan van començar a arribar a la gent de Mallorca, se valia una, moltíssim ambient, i bé.
Què cantàveu?
Mallorquins! Au, au, au! I això, el himne, també, de Mallorca... Brutal.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem. Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust, comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com. Estances temporals Domus Vi per a persones grans. La tranquil·litat de saber que el teu familiar està ben atès i, a més, realitza activitats terapèutiques i d'oci mentre fa noves amistats. Més informació a domusvi.es. Quan necessites que et cuidin, Domus Vi és al teu costat.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Dos minuts que passen de les 9 del matí, primer dia laborable d'alteracions en el servei de la xarxa de Rodalies després del col·lapse d'aquest diumenge per una avaria estructural a Montcada que va deixar Barcelona sense trens. El pla alternatiu de Rodalies ha arrencat amb canvis a l'R4 que arriba a Cerdanyola i no a Fabra i Puig, com estava previst. El servei de l'R7 es fa amb autobusos i també estan afectades l'R1 i l'R3. L'R1 i l'RG1 arriba fins a Badalona i allà es deriven els viatgers al metro. El servei a l'R3 és entre Puigcerdà i Montcada i Ripollet, amb 2 trens per hora i sentit, i el servei de l'R7 es fa amb autobusos. L'R8, l'R2 Sud, l'R2 Nord i l'R11 i el Regional Sud són els únics sense afectacions. Metro i Ferrocarrils també han reforçat el servei amb més trens, un robatori de coure. Recordem-ho, a l'estació de Montcada Bifurcació, diumenge de matinada, va deixar la capital catalana sense servei ferroviari. Per parlar de l'última hora de com ha arrencat aquest primer matí amb alteracions a la xarxa ferroviària de Rodalies, tenim amb nosaltres a Mar Ruiz, cap de comunicació de DIF a Catalunya. Senyora Ruiz, molt bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Senyora Ruiz, 9:23 minuts, suposem que és molt d'hora encara per valorar-ho tot plegat, però com estan en aquest matí? Estan en tot sobre el previst respecte al pla de mobilitat alternativa que ha preparat ADIF per mitigar aquests efectes de la incidència a Montcada?
Sí, efectivament. Aproximadament tots els serveis que estaven previstos amb els recorreguts que acabeu d'explicar vosaltres molt bé s'estan desenvolupant, tenint en compte que hi ha moltes restriccions i que hi ha línies com, per exemple, la R4, que té molts viatgers, que per la part nord només arriba fins a Cerdanyola del Vallès, amb la qual cosa pues, hi ha una difícil connexió amb Barcelona. Mm. Per altra banda, altres línies, com la R1, que acaba a Badalona o la R4 per la banda sud, que arriba fins a Hospitalet, sí que tenen pues una connexió amb el metro i amb els busos, amb la qual és més fàcil pues, que els viatgers puguin moure's amb una certa o amb més facilitat que amb altres línies.
Ahir el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Marc Sangles, explicava que la situació de Rodalies serà complicada sobretot els propers dies. Senyora Ruiz, fins a quan tenim per aquesta alteració del servei?
Doncs tenim per unes setmanes per normalitzar-lo tot completament. Hem de tenir en compte que l'estació de Montcada Bifurcació és el nus ferroviari molt important del nord de Barcelona. Hi ha moltes vies, hi ha molts canvis d'agulles, molta senyalització, i a més hi ha una base de manteniment d'ADIF, perdó, i també un taller de Renfe on hi ha material que s'utilitza per utilitzar per tota la xarxa. Amb la qual cosa és un nus, com deia, molt important, i aquest robatori de cable va portar associat un incendi de tot l'enclavament. L'enclavament és un dispositiu, un sistema que regula les entrades, les sortides, els estacionaments dels trens, els canvis de via, les senyals, els semàfors, etc. Amb la qual cosa és absolutament impossible poder regular normalment aquesta estació. L'estació és molt gran, té molts anys, i per això trigarem unes setmanes en poder normalitzar completament la situació. Per altra banda, també recordar que no només va passar això ahir matí, sinó que també hi va haver dos incendis als dos túnels que hi ha a Barcelona d'ample convencional. Perquè aquí el que està afectat és l'ample convencional. L'alta velocitat, que té un sistema completament independent, no es veu afectada. Va haver, com deia, dos incendis als túnels, un entre les estacions d'Arc del Triomf i de Fabra i Puig, i l'altre entre l'estació de França i el Clot, que també van alterar molt notablement la circulació, i va ser un factor molt determinant perquè finalment a la ciutat de Barcelona no es pogués entrar ni sortir amb tren. Des del primer moment s'estan mobilitzant, o s'han mobilitzat tots els recursos que tenim, humans, materials, tècnics, etc., per intentar reduir les afectacions. A poc a poc anem entrant amb normalitzar diversos trajectes, diversos trossos. Per exemple, ara la R2, tant pel nord pel sud, pot treballar normalment, no hi ha afectació. I estem treballant precisament això, incorporar, donar disponibilitat de més trajectes, de més trossos, perquè els trens puguin continuar amb més trajecte o inclús normalitzar les seves circulacions.
Han posat, a més, aquesta flota de 22 busos que es poden agafar al barri de la Sagrera, Montcada i Reixac, no?
Això no és un tema que porti directament a DIF. Uh-huh. Això és, diguem-ne, en una reunió que vam estar també amb, per descomptat amb Renfe, que és l'operador de transport i el que, diguem-ne, organitza dintre de la disponibilitat que li donem nosaltres de la infraestructura que es pot utilitzar. Ells organitzen els serveis de la millor manera possible i de la manera més adient per garantir la mobilitat el més possible. Però també va estar l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, i ells van, evidentment, col·laborar i posar a disposició tots els mitjans que tenien per poder això, millorar la mobilitat i fer-la una miqueta més fàcil tenint en compte les circumstàncies.
Sigui com sigui, consideren des de DIF que 22 busos són suficients?
Jo no entro a valorar aquests temes. Nosaltres estem esforçant-nos en recuperar totes les instal·lacions que estan danyades, perquè té molts danys la infraestructura i danys en zones molt disperses, o sigui, l'abast dels danys és bastant ample, i a partir d'aquí el que intentem és que no facin falta busos, que es puguin fer tots els trajectes possibles en tren. Mm-hmm.
Allà parlava Òscar Puente, com sap, des del Ministeri de Transports, i deixava caure que aquesta possible incidència tingui una intencionalitat per incidir en les eleccions i fer el màxim mal possible. Suposo que s'ha obert també una investigació al respecte de què és el que ha passat amb aquest cable de coure, no?
Sí, efectivament. A banda que el primer és fer les reparacions, evidentment s'agafen mostres, es veuen, es fa reportatge fotogràfic, s'analitzen coses, i després quan s'hagi acabat totes les reparacions farem un anàlisi molt exhaustiu per esbrinar què és el que ha passat, i en cas que es pugui evitar que es torni a repetir, posar les mesures necessàries per fer-ho.
Senyora Ruiz, deixi'm dir-li, perquè les darreres setmanes hem vist que ha pujat molt el nombre de robatori de coure. Quants robatoris de cable de coure es donen a la xarxa ferroviària catalana?
Bueno, l'any passat va haver més de 150 robatoris, que això és pràcticament el 40% de tot el que es roba a Espanya, només a Catalunya. I del que portem d'any, des de l'1 de gener fins al 30 d'abril, ja portem 46, dels quals 32 són a Barcelona i província. Hem de tenir en compte que no té el mateix impacte un robatori de cable al final de les línies ferroviàries, per exemple, pues, a finals de línia, que no amb les proximitats de Barcelona. L'afectació pel viatger és la mateixa, no? Pues que es veu alterat el seu la seva mobilitat, etcètera, etcètera, però, clar, l'impacte en nombre de persones afectades és molt més gran quan més a prop de Barcelona estàs. També és veritat que és una línia que estava funcionant perfectament. Allà no hi havia obres. Hem tingut molts robatoris a zones d'obres, però bé, són zones d'obres que ja precisament tenen la circulació restringida perquè hi ha obres. O sigui, que treguin amb una via que no funciona, que treguin o que robin el cable, tampoc té l'impacte com, per exemple, que va tenir aquest robatori de Montcada Bifurcació pràcticament a les portes de Barcelona.
Mar Ruiz, cap de comunicació de DIFA a Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí, que vagi molt bé.
Gràcies i bon dia.
Un minut que passa de gairebé un minut, vaja, que passa de 9:45 del matí. Tornem cap a l'estació de Sants, on està fent declaracions a aquesta hora el director de Renfe Catalunya, Antonio Carmona. Em sembla que el podem escoltar.
¿Qué mensaje se le puede trasladar a los usuarios?
Pedir disculpas porque sentimos la misma impotencia, la misma indignación que ellos. Llevamos trabajando todos los equipos de Adif y Renfe desde ayer, en el momento que se tuvo conocimiento de este nuevo robo de cobre. Sabemos que no estamos dando el servicio que querríamos, sabemos que no estamos dando el servicio que ellos querrían, por lo tanto, nos solidarizamos totalmente porque sentimos la misma impotencia y la misma indignación. Un nuevo robo de cobre en Cataluña. Llevamos 46. A Mossos les hemos instado a que acaben con esta lacra que perjudica tanto a todos los ciudadanos que utilizan diariamente los servicios de Rodalías de Cataluña.
Las primeras investigaciones ya apuntan que se trataría de un sabotaje. Se hizo en una zona muy complicada donde el nudo y el enclave de Montcada afecta a todo. No sé un poco qué tenéis.
Yo puedo hablar de la afectación, como hemos hablado hasta ahora. En cuanto a la investigación, los responsables de seguridad ciudadana son Mossos de Escuadra y ellos tienen que determinar qué pasó, cómo pasó y por qué pasó.
¿Cuándo se prevé que se restablezca totalmente?
Tenemos dos incidencias separadas, derivadas de este robo de cable, Montcada y bifurcación que afectaría R4 Norte, R3, por un lado, técnicos de ADIS trabajando, se quemó el enclavamiento de Montcada y bifurcación, con lo cual va para más largo, y por otro lado, incidencias derivadas del robo en los túneles de Plaza de Cataluña. Ya se está trabajando, será la reparación más rápida y eso nos permitirá recuperar el servicio normal de la línea R1 y hacer su recorrido completo desde Massanet Blanes hasta l'Hospitalet.
Yo iba a preguntar que ayer algunos de los partidos independentistas aprovechaban para remeter contra la gestión del Estado.
Nosotros lo que ayer gestionamos es la situación muy complicada por un nuevo robo de cobre, dando el mejor servicio posible, instando a los viajeros a que utilizaran otros medios alternativos porque éramos conscientes que no podíamos dar un servicio ferroviario fiable derivado de este robo de cable, de esta lacra que continuamente nos afecta a Rodalías.
Hoy en Sants, la verdad que estamos viendo como menos afluencia de la habitual. Ahora, no sé si es que la gente sabe.
Nosotros hemos informado por todos los canales de cómo estaba establecido el servicio para hoy 13 de mayo, las alternativas que había de desplazamiento para que el viajero que utilizara Rodalías fuera consciente de que en un momento dado tenía que hacer algún tipo de transporte y eso incrementar su tiempo de viaje.
Senyor Carmona, en directe per Ràdio Estel, què m'espera de la reunió que té ara d'aquí mitja hora amb la Generalitat? Què n'ha de sortir d'aquesta reunió?
Seguir treballant per part de Renfe i Adif, explicar el pla de transport que tenim previst, com Adif com evolucionen els treballs, i en funció d'aquesta evolució dels treballs, nosaltres podrem redactar aquest pla de transport.
Amb quina visió esteu treballant? Quan es preveu que es pugui estar resolta?
Això Adif està treballant, serà més llarg el tema de Montcada i Bifurcació i el més aviat possible el tema dels túnels que permetran recuperar aquest servei a la R1.
Gràcies.
Doncs, Joan Trias, aquestes eren les declaracions d'Antonio Carmona en directe per Ràdio Estel, ja ho heu escoltat, demanant disculpes. Ara, d'aquí 20 minuts, tindran una reunió amb la Generalitat, aquesta tarda una altra, llavors seguirem pendents informant de totes les novetats.
Doncs, evidentment, des d'aquesta emissora que seguirem pendents del que va passant a l'estació de Sants i a les línies afectades. Gràcies, Olma, per posar-nos en directe aquestes paraules del director de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona. Olma, ja no sap què dir aquesta hora del matí. No, Olma, anem connectant, eh?
Anem connectant, però important, eh? De debò, si algú ens està escoltant, tampoc que pateixo, sí que es miri molt bé l'alternativa del servei, però aquí a Sants és que inclús diria que hi ha menys influència, ho estàvem comentant ara mateix, el mateix Antonio Carmona ho deia, hi ha menys influència que un dia normal. Jo crec que la gent també molta ja ho sap, és a dir, la que ve aquí no estava assabentada i hi ha molta gent que ja no ve directament perquè hi ha poca gent, o sigui, sorprèn la poca gent que hi ha.
Gràcies, Olma.
Anirem informant, Joan.
Fins ara.
Ràdio Estel.
L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església, fins que els vam convidar a un viatge en què van veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules Il·lusió Anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La caravana, amb Joan Trias.
36 minuts que passen de les 9 del matí. Continuem pendents, com sempre, de l'actualitat, avui més que mai, però ara sí, arrenca el magazín de la caravana. Un dilluns en el que a partir de les 10 del matí obrirem micròfons per escoltar Manuel Milian Mestre, Emilio Román, Rodrigo Álvarez i Toni Picó a la nostra tertúlia d'actualitat política, tot fent el primer cafè. L'endemà de la celebració de comicis a Catalunya parlarem de com queda configurat el Parlament i quins pactes ens esperen per escollir nou president. També comentarem, evidentment, el que està passant amb Renfe i Rodalies a aquesta hora i un matí com avui. I a les 11 del matí tindrem un nou capítol de Criatures Fantàstiques, avui per parlar de la tasca transformadora dels docents i preguntar-nos què fem amb l'educació. Més enllà, 11:45, ens visitarà Christian Flaschke, de la banda barcelonina We Are Mono. Xerrarem del seu darrer treball, Ganador, on la banda d'indie rock ens porta un còctel de melodies pop-rock acompanyades de la seva inconfusible potència de veu i guitarra sense fre. I un dilluns en el que arriben al punt del migdia serà el torn d'un nou capítol de No és el que sembla amb els conflictòlegs i mediadors Xavier Pastor i Marta Méndez, on abordarem les posicions dels candidats i partits polítics en campanya i en quins termes poden trobar una entesa i teixir els pactes. I de camí cap a la una també obrirem la nostra particular consulta per viure en salut de la mà del doctor Jacinto Valverde. Amb tot això arribarem a l'últim bloc del programa. Així, a l'hora del videojoc parlarem també de l'esperada Nintendo Switch 2 amb el periodista especialitzat Joan Cebrián i tancarem el programa amb el Bona Vesprada d'en Rafa Sanahuja. Tot això avui, dilluns 13 de maig, a la caravana, al magazín matinal de Ràdio Estel. I ara sí, a la nostra taula ja preparat Judit Vallès. Què tal? Bon dia de nou.
Hola, hola.
Rafa Sanahuja, hola, hola.
Hola, hola, molt content perquè hem tingut entrevista cultural avançada. Home, Antonio Carmona. Un aplauso, fuerte el aplauso.
No,
¡ole!
¡Ole! No,
¡vamos!
No era aquest, no era aquest.
¿Com que no?
No, no.
Home, però si ha sonat molt... Ha sonat així molt rumbero, molt rumbero.
Era l'altre, era l'altre.
Va sonar molt rumbero. En fi, és aquí el gag.
Ai. Tot per la vida.
Un tot per la vida, va.
Caminando por la vida, sin pausa, pero sin prisa, procurando...
Avui per, sí. A qui li fem un tomb per la vida?
Home, al nostre convidat estrella, avui un tomb per la vida, per Cristian Flasca, bateria de We Are The Mono. Podem contar una mica les seves cançons?
Mira, mira, mira. Són dures.
Ui, això sona molt a Eurovisió, eh? Bueno. Això es disfressa una mica...
No sé què.
Es disfressa una mica i cap a Eurovisió, eh?
Sí.
We Are The Mono, tindrem avui el bateria del grup, banda d'indie rock de Barcelona, que d'aquí pot pujar a la caravana, d'aquí re...
El bateria, eh?
Un parell d'hores.
Qui entrevista normalment el bateria? Nosaltres.
Nosaltres, home...
Som però, així, perdona, originals.
Donem veu a les minories.
Exacte. Està perfecte.
Programa social. Avui. Escolta una cosa, el bateria de la banda We Are The Mono, banda d'indie rock. Em podeu dir una mica el d'indie rock? Vosaltres que esteu en aquestes coses...
Com sona? Així mateix.
Rock independent.
Ah, val,
perfecte.
D'aquí
ve la paraula indie.
És a dir, que és una mica així com diferent, no? Podríem dir-lo d'aquesta
manera. Es va posar molt de moda la paraula indie, sense saber que venia precisament d'això, d'independent.
Jo la veritat és que no ho sabia.
Veus?
Doncs mira, Joan ens il·lumina, com sempre, amb la seva saviesa i cultura musical.
Gràcies.
Total, que venen a presentar-nos el seu 6è àlbum, Ganador, i amb aquest títol, saps, van a per totes. Aquest cap de setmana han presentat el disc en directe a la sala Rasmatas 2 de Barcelona.
Igual hi era Salvador Illa,
home,
si és el que et vull dir.
Per suposar, i Pedro Sánchez.
Ganador.
Reflexionant. We Are The Mono és un grup de música que sona doncs, molt als anys 80, que combina diversió, eh?
Sí, 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 sí.
I rock and roll. Es defineixen com una banda barcelonina que es caracteritza pel seu peculiar So Manchester. No? So Manchester. Tu que ets molt amant de tot lo britànic, doncs estaràs content. Necessito que m'expliquin també què vol dir això de So Manchester.
Sembla que és aquest so distorsionat, diria.
Ah, disco què?
Diria que és aquest so distorsionat.
Ah, distorsionat, que no acaba de ser net del tot, no? Sona com si estigués saturat una mica, una cosa així.
Diria que és això.
Perfecte. Les persones que els han anat a veure han destacat el seu directe, diuen que és brutal. L'Albert, el nostre estimat ex-estudiant en pràctiques...
Me l'imagino, ballant We Are The Mono, l'Albert.
Sí, eh?
Albert, sí, té un perfil molt indie. Sí, sí. L'Albert és una mica indie. Sense obviar el ball, eh? Perquè és una música que es pot una mica els melucs, allò, vull dir que no. Se'n van sols, i han de tornar. Element sempre imprescindible de la música de We Are The Mono. La intenció és que siguin els reis de la pista de ball. Aquest és el seu objectiu. La diversió. És que sí, aquesta paraula ja t'ho diu tot. Han posat a la venda aquest nou disc en format vinil. Tenen aquí aquest gust per lo vintage.
Està de moda, està de moda.
Està de moda. Això, tot i que està una mica de moda, no és massa recurrent, el vinil no hauria de morir mai. Estem d'acord? Estem d'acord?
Mai.
Heu passat la mà per un vinil, allò, saps allò, que dona com un cert plaer?
Home, no. No.
Val.
Si doncs agafo el vinil, són d'aquells que l'agafo per les puntetes.
Ah, allò, amb tota la delicadesa.
Sí, home.
I mires a veure si hi ha una mica de pols i fas...
No, més o menys.
Una poteta de pols allà.
Sí, ara fa molt de temps que no em poso un vinil, tu.
Mira, doncs avui és el dia. Avui recupera-ho.
Em falta tocar discos perquè no en tinc, però...
Home, és un detall.
Però em posaré un vinil.
Pues, escolta, obrim una recaudació per comprar un tocadiscos.
Un crowdfunding.
Un crowdfunding o alguna cosa, ja parlarem amb algú. Total, dir-vos que m'ha cridat l'atenció que abans d'estrenar aquest àlbum, té 10 cançons, per cert, aquest àlbum Ganador, van avançar 5 singles, la meitat del disc. Tampoc és molt habitual avançar 5 singles de cop, però ara arriben els altres 5, podem parlar d'ells avui. La intenció de Ganador és fer arribar el més amunt tots els oients a través de cada cançó i que ens sentim autèntics guanyadors, clar. És que,
tá, això.
És que està... No enganyen a ningú.
No.
Ganador i t'has de sentir guanyador. En el cas de Salvador Illa tenen la feina feta. Tots els 6... Curiositats del grup a Instagram, us porto. Tots els 6 components de la banda tenen una estètica molt rockera dels anys 80. Per tant, estem molt a favor. A Foro Cotxes també ho estarien. Perquè de vegades es pregunten què s'ha fet d'aquests rockers dels anys 80.
Estan.
Quin seria el paradigma de rocker dels 80? Així que ens vingui al cap. Una mica...
Ramoncín.
Home, clar... Si mirem cap al producte nacional, el rei del pollo frito és el nostre... Bueno, i Miguel Ríos, no? És una mica
sí,
el
rock
nacional.
Sí.
Però a nivell internacional... És que ara tinc un nom al cap i no acabo de donar-li forma. Bueno, és igual, ja em vindrà. Porten ulleres de sol a les entrevistes. Veurem
mira.
Si avui també passa, amb
Veus?
El bateria.
Com les porti, les posaré jo, també. Farem...
Les portes tu també?
Sí.
Home, tota l'entrevista.
Farem tet.
Com si fossis els Blues Brothers.
Ara.
I en Cristian, a banda de música i bateria, doncs té altres inquietuds que també destaca al seu Instagram. És que ha passat ara mateix el guió, és meravellós.
Sí, 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 sí.
Deixem-lo per consum intern.
Exacte, sisplau, sisplau, m'ha encantat.
Doncs avui We Are The Mono presentarà aquest nou disc, ja l'ha presentat a la sala Ras Matàs i de Ras Matàs, directe a l'estudi de Radio Estel, amb Joan Trias, el nostre expert musical, sense tocar discos. Sí,
exacte. Abans que arribi We Are The Mono, però anem a recordar.
Del 2024.
Sí, sí, sí.
Doncs mira, un 13 de maig de 1941 va néixer Ritchie Valens.
Qui?
Músic americà d'origen mexicà que és considerat un dels pioners del rock and roll i un dels primers a fer-ho en castellà. Va morir només amb 17 anys en un accident d'avió, un 3 de febrer, i el que és conegut com el dia que va morir la música. Una carrera musical molt curta, però que ens va deixar amb èxits com aquest.
No soy marinero, eh? Soy capitán.
Has fet una cara de sorpresa, Rafa?
Sí, perquè no relacionava aquest tema ultraconegut amb la història.
Ritchie Valens.
No tenia al cap.
Sí, sí. Amb 17 anys, va morir.
Déu-n'hi-do.
Però va tenir temps de fer dos discos. Dos discos va fer. I ens va deixar amb èxits molt coneguts.
Hi ha una pel·lícula, no?
Sí, hi ha una pel·lícula, també.
Es diu La Bamba, justament. Tampoc és molt complicat.
Sí, sí. Què més? Un 13 de maig de 1950 es va celebrar la primera cursa de Fórmula 1 al circuit de Silverstone, al Regne Unit. I un 13 de maig de 1958 es va registrar la marca Velcro, als Estats Units.
Ah, sí.
La famosa marca Velcro.
Però Velcro és una marca?
Sí. Sí, 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 el Velcro. Ara ho diem com si... Vull dir, crec que no té cap altre nom.
Que és el iogurt Danone, no? És el Danone, és el iogurt.
Exacte. Val.
És aquest punt.
Sí, sí, sí.
Val, val, el
sí,
Velcro. Sí. Home, el Velcro va solucionar moltes històries.
I tant, i tant. Què més? Tal dia com avui, el 1995...
Tu vas usar Velcro?
Jo vaig suggerir... Escolteu, per què no fem una cosa que es pegui fàcil? Perquè
exacte.
El tema dels cordons, els nens, per exemple,
no acaba
de quallar allò.
Val.
Donem-li una volta.
Sí, eh?
Sí. I mira, a partir d'aquí.
Molt bé.
Jo no he patentat res, però he estat allà. Soc el Forrest Gump de la història mundial.
On va també ser Rafa Sanahuja és el 13 de maig del 95.
Sí, perquè el 13 de maig del 95 va fer cim a l'Everest la britànica Alison Hargraves. Tu també hi eres,
Jo estava dalt esperant-la.
Estava fent de...
Jo vaig pujar una mica abans per veure que estava tot correcte.
Estaves de xerpa, eh?
No. Ja portava el seu... Jo vaig dir... Mira, recorda'm el nom, que no me'n recordo.
Alison Hargraves.
Jo l'idea, Ali. Jo vaig pujant cap a dalt i vaig mirant, a veure com està allò, si n'hi ha gent, si no n'hi ha gent.
Sí,
vas tirant.
Sí. Doncs l'Ali es va convertir en la primera dona a coronar a la muntanya més alta del món, sense oxigen i sense ajuda de xerpes.
Fixa't, 95, quan no hi havia tanta brossa a l'Everest.
Ali, explicava uns acudits que riuríeu molt.
Sí. Sí. En fi, d'alçada, acudits d'alçada.
Acudits d'alçada.
Sobretot.
Imitava Chiquito, de vegades.
Veus?
Jo li deia, no ho facis quan puguis. Perquè
bueno, se nos está yendo las manos.
Faràs un mal pas. Mira, ja deia, no, és que me gusta mucho.
Ja.
Me gusta mucho.
En fi. Més cosetes?
Més cosetes. Un 13 de maig de 2014, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va donar suport al dret a l'oblit. És que quan s'ordena als cercadors de web eliminar la informació de qui ho sol·liciti i en establir que els cercadors realitzin el tractament de dades de caràcter personal. Seria com una mena de preludi de les cookies i de tots els problemes d'algoritmes que tenim ara amb internet, l'intel·ligència artificial i tot plegat. Una sentència molt important.
Sí.
I què més? Qui va néixer un 13 de maig? Va néixer Robert Pattinson.
Ep,
home.
El 1986, avui
Batman.
Fa 38
Batman.
Anys.
És del 86?
Batman. És del 86.
Ah, sí, pensava que era més jove, jo.
El Batman detectiu.
Fixa't.
I, bueno, el vampir aquell, no?
I el vampir.
Sí. I a Harry Potter també sortia.
Sí.
Sí, sí,
estava
sí, sí,
a una casa, no sé quina casa.
Sí, sí. Doncs Robert Pattinson, i també avui, un 13 de maig, va néixer Stevie Wonder.
Home, quin
clàssic. 1950, per guanyat. Tant, avui fa 74 anys. I just called to say I love you.
Rafa, la gent parla, eh? A part de cantar, la gent parla.
Però deixa'm dir una cosa, no podem...
La teva cara de felicitat.
Home, perquè m'agrada molt aquesta
cançó. Vols escoltar-la?
Espera't, espera't. Lo que vull dir és... Si bebes, no conduzcas. Home, clar, és el protagonista d'aquest eslògan de la DGT dels anys 90 a Espanya.
Stevie Wonder?
Stevie Wonder va venir a Espanya, va fer un anunci de la DGT que deia si bebes, no conduzcas. No, no ho tens al cap, això?
No, no me'n recordo jo, Stevie Wonder.
Després t'ho passo per WhatsApp.
Mira, mira, mira.
No sé si sortirà aquí l'eslògan, sense buscar el José, però... És eslògan, no. José, és eslògan.
Sí, sí, t'ho està dient... Not
que no diu res.
Not drive, ha dit...
Soy Stevie Wonder.
Atenció.
Recuerda mi canción. Si bebes, no conduzcas. Recuerda, si bebes... No conduzcas.
És meravellós.
No conduzcas.
Uau, no conduzcas.
No ho sabíeu ningú aquí?
No, la veritat és que no.
Mira, sisplau, jo em baixo de la vida. Sembla aquestes coses...
el nom d'un opositor rus.
Si bebes, no conduzcas. No, o lituà.
Lituà també.
No lleva la pelota, no conduzcas.
Si bates, no conduzcas. Ha guanyat avui les eleccions de Lituània.
No conduzcas el nou entrenador de l'Olimpiakos.
Sí, no. És així, és així. En fi.
La gent que parla.
Sí?
Jo també parlo. Sí, sí, va, la gent parla molt, anem amb la fase del dia.
Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Ah, com és querida!
Muy ágil. Muy ágil.
Si bebes, no conduzcas.
Ai, ai, ai. Ahir, dia de les eleccions catalanes,
sí, senyor.
Joan i Judit,
no.
A Madrid tenien una celebració, un altre tipus de celebració. No era la festa de la democràcia, era la festa del títol de Lliga.
Home.
No sé si va veure alguna imatge, ens van deixar grans moments.
Sí, home, sí, aquella imatge baixant
d'autobús. I Carleto amb el puro i les ulleres de sol, meravellós.
Florentino Pérez saludant-se amb Díaz Ayuso.
Amb Ayuso, sí, i aixecant la mà, no?
Sí, sí.
Ganadores. Bueno, ens va deixar grans moments que certifiquen que els jugadors són nens petits amb cos d'home milionari imbècil, però em quedo amb el parlament d'un d'ells. Un que em té prou fascinat, Antonio Rüdiger.
Ai.
Va parlar, va agafar el micro. Saps qui és Antonio Rüdiger?
Sí,
sí. Judit, el central del Madrid, fitxat del Chelsea, alemany. És un gran temporada d'Antonio Rüdiger. El bo d'en Rüdiger es dirigia a la gent de la següent manera. I aquí ve la frase. Ja està aquí el loco, jeje. Buenos días a todos, muchas gracias por venir. Disfrutad de este día y a por la 15. Muchas gracias, chao.
Está aquí el loco. Buenos días a todos, muchas gracias por venir. Disfrutad de este día y a por la 15. Muchas gracias, chao, chao.
¿Com? ¿Qué crit?
Acaba amb un crit, bueno.
No, no, està bé. Mira, no us abro res.
És un crit ofegat, fònic.
Bueno, ara ho analitzarem tot plegat. Com deia l'Elutier, analitzem-ho la frase. Lo primer que vull dir és que Rüdiger és brillant per la seva simplicitat. Així de clar us ho dic. I que de boix no té un pèl. Passo a demostrar-lo. Ja està aquí. Comença amb una seqüència que sembla que està separada per comes, tot i que no té cap sentit. La frase normal. Ja està aquí. No, ell fa... Ja està aquí. Tot per despistar. Perquè creguis que passa alguna cosa extraordinària.
Sí.
Ja està aquí qui? Ja està aquí el loco. El loco és ell. Per tant, parla d'ell mateix en tercera persona, cosa que fa molta risa. Loco Rüdiger no lo creo. Ara veurem per què un loco mai seria tan educat. Buenos días a todos, muchas gracias por venir. No, un boig no saluda amb aquesta elegància, amb aquest savoir-faire, amb aquesta classe. Un boig hagués despullat o hagués ruixat de cap a la gent, o no sé. Però una salutació formal no la fa un boig. A més, detallats de, per homenatjar a Lina Morgan, gràcies per venir. Això és integrar-se en la cultura de Madrid.
Ara.
Sí, senyor. Molt bé, Antonio. Disfrutat d'este dia. Una mica dubitatiu amb aquest E al principi, però és bo, perquè es nota que té el discurs improvisat, que sempre és de valorar. I un imperatiu, disfrutat d'este dia. Obedeced, malditos.
Tots els imperatius fossin com aquest.
Disfrutat d'este dia. I remata amb un i a por la 15. Nótese aquí que no fa servir l'ordinal, perquè molta gent no sap fer-lo servir. No? La 15ava no ho diu.
La 15.
Ell no arrisca, i Rüdiger, que de boig no té res, sap que les seves limitacions són les que són. La 15, i punt. Això és ser intel·ligent.
Ara.
I finalment, de nou, muchas gracias, chao. El que us deia, brillant per la seva simplicitat, parla com defensa, contundent, ràpid i sense tonteries. Ara sí, al final, per no decepcionar, fa un crit de boig per seguir doncs, alimentant la llegenda. Aquest que hem escoltat.
Sí, sí, sí,
no?
Sí, sí, sí.
Que no decaigui. Per mi, ahir, Rüdiger, com a la Lliga, com a la Champions, chapó.
Si este caballo viene de bonanza...
Pròxima estació, Judit Vallès.
Avui no sé quina és la pròxima estació, però sobretot no sé si podríem arribar-hi.
Totalment, sí, sí. És per això que...
Per què?
Ah, no, perquè
no
els trens
el
tot bé.
Ah,
sí, com que...
No estic centrat, perdoneu.
No, com que ja sabíem que no funcionarien gaire bé els trens, hem anat bastant a propet. Havíem anat a l'estació de Màlaga. De Màlaga, Maria Zambrano es diu l'estació.
Mira, Maria Zambrano.
A Leo Spluga li encanta aquesta estació.
Ah, sí?
I sobretot aquesta pensadora, Maria Zambrano, sí.
Molt bé.
Doncs anirem a aquesta estació Màlaga, Maria Zambrano, per dirigir-nos al municipi de Coín. On s'ha rescatat una nena salvatge que vivia aïllada de la societat.
Ep.
A Màlaga?
A Màlaga. Sí, sí, sí.
Mowgli, la pel·lícula.
Però a Màlaga?
Però a Màlaga no hi ha selva.
Si em dius que és a la sabana africana, no sé, però a Màlaga?
Sí,
Màlaga,
sí, ara
apartada,
us explicaré.
La veig fent espetos.
No sé, però vull saber més d'aquesta història. Escolta, a veure,
no
què
ha
passat?
La nena que s'ha rescatat és un adolescent que s'hauria criat amb el seu pare i dues germanes en un bosc de Suïssa, sense contacte de la societat. Què va passar? Que fa temps el pare va fugir de Suïssa, del país, amb les seves filles perquè la policia de Suïssa els està buscant. Mm. Llavors va fugir de Suïssa i va decidir anar a Màlaga. A Màlaga. I llavors tenien allà aparcada la furgoneta al costat d'un centre comercial.
Mm-hmm.
Va. Llavors, els agents de policia de Queen fa uns dies es van adonar que hi havia com això, una mena de furgoneta en molt mal estat a un pàrquing d'un centre comercial.
Van dir calla que...
Ai, van dir.
És una mica estrany, no? Ja. Llavors, la furgoneta tenia un pneumàtic petat i van veure que dins hi vivia gent. Llavors va ser quan van veure el pare sortir de la furgoneta. El pare tenia un aspecte bastant abandonat, diguem-ne, uh-huh. I tres filles, totes també amb un aspecte bastant...
Sí, sí, deixat.
Deixat, sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí. Llavors, segons les autoritats, la nena estava en una situació d'extrema vulnerabilitat i existia també una alerta internacional. Només era per ella perquè les altres dues germanes eren majors d'edat.
Uh-huh.
Llavors, la nena tenia 17 anys, feia falta molt poquet perquè faci els 18, i quan la policia va poder introduir la matrícula de furgoneta que havien trobat en aquest centre comercial, van veure que hi havia aquest avís internacional i van anar a buscar la nena i la van posar sota custòdia dels serveis socials de la Junta d'Andalusia, mentre es feien doncs, les gestions oportunes per enviar-la després cap a Suïssa. Un cas que recorda bastant a la... Bueno, no en aquest extrem, però la pel·lícula de...
Sí, la pel·lícula de Viggo Mortensen,
sí,
no?
Sí.
Captain Fantàstic.
Sí, això, Captain
Fantàstic. Té punts en com... Bueno, el tema de la furgoneta i estar fora de la societat i tal,
sí.
Però bueno...
Sí, però...
Perdoneu. No, és impactant, no?
A mi. Molt.
Sí, ho és.
Llavors, la Fiscalia i el Servei de Protecció de Menors de Màlaga van contactar amb els agents de Suïssa, que els van informar que la menor havia estat criada pel seu pare amb les seves dues germanes en un bosc en desconnexió total de qualsevol administració i sense tenir contacte amb la societat. I això, la nena ara està a punt de fer 18 anys, però per sort ha pogut ser repatriada a Suïssa abans que arribi la majoria d'edat i ha passat doncs, sota custòdia dels serveis socials d'allà.
Déu-n'hi-do quin cas.
Sí, sí, sí. I que s'hagi trobat a Màlaga, vinguent de Suïssa també és bastant sorprenent, la veritat.
En fi. Rafa, anem de compres?
Ai, sí, sí, anem. Va, és que m'he quedat impactat amb la història aquesta. Sí. No, anem de compres. És que no para. Que Bravo no para, sempre és una bona idea. No em digueu, amics oients, amigues oients, que ara mateix no obriu la nevera i penseu, ai, necessito... Clar que necessites coses. I Cap Bravo te les posa en safata. Podeu fer la compra també en Cap Bravo Online, eh? No us oblideu, perquè aquesta opció la teniu. Però sempre és una bona idea apropar-vos als supermercats Cap Bravo per gaudir de l'experiència de comprar. Estalvi personalitzat, productes de proximitat. Trobareu un Cap Bravo molt a prop de casa, perquè tenen 3.000 supermercats a les 4 províncies de Catalunya. És que és espectacular. 65 anys d'història. Imagina si han tingut temps d'afinar per servir bé als seus clients. I, a més, els nostres oients, cada setmana, mai falten a la seva cita, ens regalen una cistella Cap Bravo per tots ells. En aquest cas, la cistella per a celíacs, per a persones que no poden tolerar el gluten, doncs tots els productes de la cistella es poden consumir qualsevol persona, evidentment. Uh-huh. Però si ets celíac, no tindràs cap problema, perquè tot és sense gluten. Avui és el dia... Bueno, tenim una pregunta Cap Bravo, evidentment. Sí. Recordem que cada dia volem jugar amb vosaltres. Si participeu, entreu en el sorteig